Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha exigit al president rus, Vladimir Putin, que deixi en pau Ucraïna. Ho ha dit en el plenari de l'Assemblea Parlamentària de l'OTAN, que s'han reunit a Madrid.
Hoy, de nuevo, aquí, en Madrid, sería bueno que entre todos lanzáramos un mensaje rotundo a Vladimir Putin de que deje en paz a Ucrania, que respete su integridad territorial, su soberanía nacional y su capacidad para elegir libremente sobre su futuro.
Sánchez ha assegurat que els països aliats es mantindran units i ferms al costat d'Ucraïna. Ha demanat que es mantingui la fermesa per evitar l'escalada en la guerra i ha lloat, com un bon exemple, la reacció dels aliats davant l'impacte accidental d'un missil a Polònia la setmana passada. Seguim en política. Segons ha fet saber la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, el govern declararà l'alerta per sequera en els àmbits de Darnius, Boadella i Ter Llobregat, amb restriccions que no afectaran l'aigua de boca, però sí els usos agrícoles, ramaders, industrials i recreatius. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha comunicat als exmembres de la mesa presidida pel Roger Torrent, l'actual conseller d'Empresa, que els notificarà la sentència el proper dimecres 23 de novembre a les 10 del matí. I la Fiscalia General de l'Estat ha de decidir aquesta setmana si s'unifiquen criteris per aplicar la coneguda llei de només si és sí i després de diverses revisions a la baixa d'algunes condemnes els darrers dies. Es restableix la normalitat del servei de recollida porta a porta en els 5 municipis de l'Alt Penedès, afectats per la vaga que ja feia més de 6 setmanes que estava activa. Els treballadors, recordem, de Presero demanaven un augment del sou del 8,6% durant els propers 4 anys. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El comitè de vaga i la direcció de l'empresa Prefero han arribat aquest divendres a un acord en les negociacions i han desconvocat la vaga de recollida de residus de 5 municipis de la Mancomunitat Penedès-Garraf després de 6 setmanes. Des de divendres s'ha anat restablint la normalitat en la recollida domiciliària porta a porta, recollint així els cubells d'acord amb el calendari establert per a cada fracció i s'ha anat també retirant els residus acumulats. Així mateix, també han quedat deshabilitats els punts d'emergència que s'havien instal·lat durant aquestes setmanes. Des de la Mancomunitat i els ajuntaments afectats, s'agraeix la col·laboració i la paciència de la ciutadania d'Olèrdola, Sant Pere, Sant Quintí, Sant Sadurní i Torrelavit, demostrada al llarg de tota la vaga.
I Girona localitza 86 persones sense sostre a la ciutat a través de l'informe de sensellarisme. És un 43% més que el 2016 i ja busca la manera de fer un nou centre per donar-los suport. Girona FM, Pau Villafañe.
I de moment ja han presentat el projecte per poder obtenir els fons Next Generation europeus i així crear un centre de baixa exigència que no tindria la necessitat d'un pla de treball i, per tant, seria només de suport a nivell de menjar i dormir per després, això sí, derivar-los a serveis de l'Ajuntament per solucionar la seva situació. Núria Pi, regidora de Drets Socials, explica que preferirien poder treballar sobre la prevenció.
Nosaltres el que ens agradaria poder treballar és amb les famílies, amb les persones, abans de que es trobin en situació d'exclusió residencial, però sí que és veritat que les dades el que ens mostren és que els darrers anys hi ha hagut un augment de persones que ja es trobaven en situació d'habitatge fràgil, que lògicament en el moment que hi ha una crisi ràpidament poden passar en situació de sensellarisme, i persones que potser no es trobaven en aquesta situació i que ara s'hi veuen.
La regidora també ha demanat més recursos a la Generalitat davant l'efecte crida que diu fa Girona de persones sense llar de municipis propers que els ajuntaments d'aquests no tenen recursos per poder proporcionar ajuda.
I Protecció Civil activa la fase d'alerta Bencat.
Notícies en xarxa.
Bon dilluns 21 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dilluns 21 de novembre ja ha començat el Mundial Masculí de Futbol de Qatar amb un pobre debut de l'anfitriona dirigida pel català Félix Sánchez, que ahir va caure 0-2 contra Ecuador. Avui hi ha tres partits més, Anglaterra, Iran, Països Baixos, Senegal, amb dos jugadors al Barça, veurem si pot jugar Memphis lesionat i Frenkie de Jong, i Estats Units, Gales, la selecció espanyola amb sis catalans, per cert, i vuit jugadors del Barça, debut a dimecres contra Costa Rica. Avui parlarem de futbol, però no només aquest Mundial, repassarem també la jornada pels equips catalans a la primera divisió femenina, a la primera, segona i tercera federació masculines, i també parlarem de bàsquet, final èpica i del derbi, que finalment es va endur la penya contra el Barça i gran victòria del Manresa contra el Baskonia ahir també al Nou Congost. Futbol, bàsquet, però també waterpolo, hoquei patins i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat a les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusells, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, debut de Sabador ahir al Mundial de l'anfitriona, Qatar, entrenada pel català Félix Sánchez Bas.
Qatar va perdre 0-2 contra Ecuador en el partit inaugural del Mundial que va arrencar ahir. Avui es juguen tres partits més, a les dues, Anglaterra, Iran, a les 5, Senegal, Països Baixos, amb dos jugadors del Barça, Memphis Depay i Frenkie de Jong, i a les 8 del vespre, Estats Units, Gales.
Veurem si pot jugar a Memphis, lesionat, recordem, encara feia un mes i mig que no jugava amb el Barça, i veurem, semblava que estava bé, però sembla que pot ser baixa d'última hora per als Països Baixos. La selecció espanyola, amb 8 jugadors del Barça i 6 catalans, debuta dimecres contra Costa Rica. També en futbol, s'ha aturat la competició de la primera divisió masculina, evidentment, però no a la femenina. El Barça va golejar el CUE de la Lliga F, el retorn de Bruna Vilamà als terrenys de joc.
L'equip de Jonathan Giraldez va guanyar 8-0 a l'Alavés i continua líder invicta de la Lliga amb 9 victòries en 9 partits. Bruna Vilamala va tornar a jugar uns minuts després de rebre l'alta de la dura lesió que va patir el genoll, que l'ha partit dels terrenys de joc més d'un any.
El Levante Las Planas, en canvi, va plantar cara, però va acabar perdent contra el segon.
Les de Sant Joan d'Espí es van avançar al marcador contra l'Atlètic de Madrid, però el conjunt matalassec, que és segon a la classificació, va acabar remuntant per imposar-se 1-2. És la quarta derrota consecutiva del Levante Las Planas, que encara té 5 punts de marge sobre les posicions de descens.
A la primera federació femenina, victòria ahir de l'AEM Lleida.
Les lleidatanes van superar 2-0 al CUE, l'Atlètic Club de Bilbao B, però encara continuen en zona de descens. Dissabte el Barça B va guanyar el Deportivo Abanca i l'Espanyol va empatar a 1 contra el líder, l'Eibar.
A la primera federació masculina, empat a 3 ahir del Centre d'Esport Sabadell en un partit boig a Los Pajaritos.
El conjunt arlequinat va remuntar un 2-0 contra el Numancia, que es va situar per sobre en el marcador, però finalment va signar les taules per sumar un punt que li permet sortir a la zona de descens. Dissabte va guanyar el Nàstic, que entra a la zona de play-off, i el Barça Atlètic hi va perdre el Cornellà.
A la segona federació, l'Espanyol B se situa líder del grup 3.
El filial blanc i blau va superar per la mínima 0-1 a l'Ebre. Segon és la penya deportiva, que va golejar 5-0 un Badalona que no aixeca cap. I tercer, amb els mateixos punts, és el Manresa, que va tornar a guanyar a casa 2-0 a un Eivissa a les Illes Pitiüses. També va guanyar el Terrassa 3-1 a l'Hèrcules. En canvi, el Prat també va sortir golejat al camp del València Mestalla per 4-0. L'Olot va perdre 1-2 contra el Deportivo Aragón i el Lleida Esportiu també va perdre per la mínima 0-1 al camp d'esports contra l'Alzira i cau a places de descens.
I a la tercera federació, el grup 5, el grup català, el Sant Andreu retalla distàncies amb el líder, l'Europa.
L'equip de la Vila de Gràcia, després d'un inici espectacular, ja fa 3 jornades que no guanya. Ahir va empatar sense gols al camp del Badalona, el que va aprofitar el Sant Andreu per situar-se a 2 punts després de guanyar 2-1 a la Muntanyesa, que és tercer. Escapulats i Quadre i Barrat s'enfronten diumenge vinent al Nou Sardenya amb el lideratge en joc. Completen les posicions de play-off el Sant Cristóbal i el Peralada, a la part baixa Vilassar, Badalona i Sants tanquen la classificació.
En bàsquet, la penya s'endú el derbi contra el Barça.
Els badalonins van retallar 13 punts en contra el Barça, que no va saber matar el partit, i amb pesos per l'afició van acabar guanyant en un final boig per 82-79. Quarta victòria per a la penya i segona derrota del Barça a la Lliga CB.
I victòria balsàmica també ahir a la CB del Baxi Manresa, el Nou Congost contra el Baskonia.
Els manresans, conduïts per un gran Frankie Ferrari, que redebutava amb el Manresa després del seu retorn, van superar un rival d'Eurolliga per 93-80, sumant la segona victòria de la temporada. Dissabte, el bàsquet Girona va perdre a la pròrroga contra el Gran Canària.
I un apunt més de bàsquet, Crystal Bradford no renova amb l'Esperoni Girona.
El club gironí ha fet oficial aquest matí el comiat de la jugadora nord-americana, que no comptava en els esquemes de Bernat Canut, com ha quedat constatat en els últims partits. La nord-americana va ser número 7 del draft del 2015 i que va jugar a la Women NBA. Va signar un contracte temporal condicionat al seu estat físic a principis d'octubre.
En waterpolo, Mataró i Mediterrani seguiran a la Champions femenina i el Terrassa, en canvi, se'n va cap a l'Eurocup.
Les mataronines van arrodonir ahir una fase preliminar pràcticament perfecta, en ple de victòries, amb una golejada per 21-4 contra el Niça i s'han classificat per a la segona fase com a primeres de grup. També passa de ronda el Club Esportiu Mediterrani, després de guanyar ahir en el darrer partit al Plebiscito per un ajustat 12-10. En aquest cas, les barcelonines, que eren anfitriones del seu grup, han estat segones. S'ha quedat pel camí el Club Natació Terrassa, que jugava a Grècia, i després de quedar quart al seu grup, hauran de disputar la segona competició europea, l'Eurocup.
Avui serà el sorteig d'aquesta segona ronda de la Champions amb Mataró i Mediterrani, com dèiem, i també Club Natació Sabadell, que entra a la competició com a cap de sèrie. En hoquei patins, el Sant Cugat trenca la imbatibilitat del Calafell a l'hoquei lliga masculina.
Els santcugatencs van superar per 4-2 el conjunt penedesenc en el seu retorn a l'hoquei lliga després del Mundial d'Argentina. També van guanyar l'Igualada 3-5 contra l'Arenys de Munt, el Voltregà 5-0 al Vilafranca, el Noia 6-5 a l'Alcoi i el Caldes 2-4 al Girona, en el partit que va retransmetre ahir la xarxa.
Demà juga el Reus-Lleida i dijous el Liceo-Barça. Partides, evidentment, entre el vigent campió i el Barça, que és l'actual líder. I a l'hoquei Lliga Femenina els dos líders no van fallar.
El Palau va superar 4-2 al Cerdanyola i el Vilassana 3-1 a les Roces. El Telecable Gijón, que és tercer, va golejar el Sant Cugat 6-1 i el Manlleu es va endur al derbi usonenc contra el Voltregà per 2-3. Altres resultats de la jornada: Igualada 3, Liceo 2, Mataró 4, Vigas i Reis 2 i Fraga 1, al Picat 0.
I en rugbi, un últim apunt, la Unió Esportiva Sant Boiana guanya el líder.
En un partit disputat al Valdiria Leu, que es va retransmetre a la xarxa per la plataforma Xala, la Sant Boiana es va desfer per 28-21 del Quesos Entre Pinares de Valladolid, el líder de la divisió d'honor masculina, i suma la quarta victòria en 5 partits, trencant la condició d'invicta del seu rival, que ara només té 2 punts més que els catalans, que són segons. El Barça, per la seva banda, va pallissar per 64-12 al Guernica, aconseguint la tercera victòria en 4 partits jugats.
Dilluns 21 de novembre comencem parlant de futbol. Ja ha començat el Mundial amb un Qatar 0, Ecuador 2, partit inaugural en presència catalana de la seleccionadora de l'anfitriona Qatar, Félix Sánchez, que va veure un debut, un punt decebedor, futbolísticament parlant, de la seva selecció. Avui es juguen un Anglaterra-Iran a les dues, en uns minuts, un Senegal-Països Baixos amb jugadors blaugranes, amb Memphis Depay i Frenkie de Jong, a les 5 i a les 8 del vespre, un Estats Units-Gales, la selecció espanyola, amb 6 catalans i 8 jugadors del Barça, debuta dimecres contra Costa Rica. Pel que fa a les competicions de clubs, ahir el Barça, líder intractable de la Lliga F, va guanyar 8-0 al CUE, a l'Alavés, en un partit que serà recordat també pel retorn de Bruna Vilamala als terrenys de joc, més d'un any després de lesionar-se. Així s'expressava la jugadora després del partit.
He gaudit moltíssim. M'he cansat molt, també, no recordava, però he gaudit molt. He pogut celebrar 2 gols, estic immensament feliç. He estat tot el partit bastant nerviosa, els primers minuts no em passaven. Quan he sortit d'escalfar i he sentit tota l'afició animant-me, i després quan he saltat al camp, un escalf per part del públic, pel públic increïble. No ho sé, és que no t'ho puc explicar en paraules. Estic superemocionada d'haver pogut tornar, d'haver-ho pogut fer aquí al Johan, i res, estic molt contenta.
9 de 9 per al Barça, 27 punts, 7 més que el segon, l'Atlètic de Madrid, que ahir va guanyar 1-2 a l'altre català de la categoria. El Levante, les Planes, les de Sant Joan d'Espí, encadenen 7 partits sense guanyar, però encara tenen 5 punts de marge sobre el descens. Baixant una categoria, la primera federació femenina, victòria 2-0 ahir de l'AM Lleida contra el CUE, l'Atlètic de Bilbao B. Les lleidatanes es troben en 12a posició, el primer equip que baixaria a segona federació, el Barça B és quart i l'Espanyol 8è. I a la primera federació masculina, el Sabadell va empatar ahir a 3 al camp del Numancia, els Pajaritos, després de remuntar un 2-0 en contra i posar-se per davant. El conjunt de Sòria va igualar finalment el marcador. Amb el punt, el conjunt arlequinat, això sí, surt de la zona de descens. Ràdio Sabadell, l'Oriol Ferran, bon dia.
Bon dia. El Centre d'Esport Sabadell passarà la setmana fora de la zona de descens després del punt aconseguit ahir a Los Pajaritos. Els de Gabri Garcia van tornar a pagar a la primera meitat les concessions defensives i van veure com els locals es posaven 2-0 abans del descans. Els sabadellencs a la represa van saber sobreposar-se al mal inici i en qüestió de 10 minuts van aconseguir donar la volta al marcador. Dieste va iniciar la reacció marcant un doblet i poc després Alberto Fernández posava el 2-3 amb un llançament de falta directa. L'alegria, però, va durar poc, ja que Rubén Mesa va empatar poc després. Amb tot, Gabri valora positivament el punt aconseguit.
Hem sumat només 3 punts fora de casa i aquest punt jo crec que ens ha de reforçar el que hem dit, no? És una mica sumar fora de casa i aquests 6 partits que teníem, pues, ficar-nos a un repte d'arribar fins a aquests punts. De moment hem aconseguit un. Jo crec que és bo, l'hem de fer bo a casa, evidentment, la setmana que ve, però jo crec que és un passet petit, però crec que hem fet un passet petit amb la reacció de l'equip i un passet també a l'hora de poder sumar fora de casa.
Els arlequinats, amb l'empat, sumen 14 punts a la taula i surten del descens abans de rebre dissabte la Sociedad Deportiva Logroñés. El duel que es perdrà Armando Corbalán, expulsat ahir en vermella directa per protestar des de la banqueta, arrencarà dissabte a les 4 de la tarda a la Nova Creu Alta.
Gràcies, Oriol. El Nàstic tanca les posicions de play-off descens després de guanyar dissabte el líder, el Castelló. El Barça Atlètic també va guanyar dissabte i és 8è. I el Cornellà, en canvi, va perdre 2-0 contra l'Eldense, que és segon i es troba a mitja taula. Baixem una categoria, segona federació. L'Espanyol és el nou líder del grup 3 després de guanyar ahir 0-1 al Camp de l'Ebre. Tercer, amb només un punt menys que els de blanc i blaus, són el Centre d'Esports Manresa, que va tornar a guanyar 2-0 al Congost, a l'Eivissa i l'Espitiuses. No han perdut cap partit, de fet, a casa aquesta temporada. I encara pel que fa a les bones notícies pels catalans, bona victòria també del Terrassa, que després d'un mal inici ara fa 6 partits que no perd i s'ha situat 7è a la classificació. Ahir 3-1 després de remuntar el gol inicial de l'Hèrcules. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Terrassa torna després de l'aturada, com va marxar, amb victòries i amb resultats positius. El conjunt de Jordi López ha sumat 4 victòries i 2 empats a les últimes 6 jornades. Ahir davant el Hèrcules, fins i tot, doncs remuntant. El conjunt alacantí es va avançar al minut 5 amb un gol d'Alvarito, però el Terrassa va saber reaccionar i els gols de Carlos Martínez i Lucas Viña van donar la volta a un partit que s'havia posat en contra dels de Jordi López. A l'inici de la segona meitat, Diego Garzón va marcar el 3-1, que seria definitiu. Lamentablement, el jugador garenc va haver d'abandonar el terreny de joc lesionat. Un Terrassa que continua mirant cap amunt i que està a només 5 punts de la zona de promoció. Escoltem a Jordi López, entrenador del Terrassa Futbol Club.
Molt contents perquè, evidentment, sabíem que seria un partit extremadament difícil, així ho hem vist, però molt content perquè jo crec que l'equip, un altre cop, ha estat a molt bon nivell, en molts aspectes, en molts, i al final jo crec que és de molt valor, no? Perquè al final és veritat que comença a separar-se una mica la classificació, llavors guanyar avui era molt important. Era molt important, doncs, per sobretot seguir, no? en la nostra dinàmica, creient en el que fem, cada vegada més convençuts, cada vegada competint millor, cada vegada fent coses més bé. I res, a seguir.
Ara un altre dels objectius, un cop allunyat de la zona baixa de la classificació, és posar punt i final a la ratxa negativa a Eivissa. El proper rival serà l'Eivissa Islas Pitiusas.
Gràcies, Miqui. Victòries, per tant, d'Espanyol B, Manresa i Terrassa en aquesta segona federació, en aquest grup 3. També va guanyar el Cerdanyola, per cert, el grup 5, i surt de les posicions de descens. I derrotes, en canvi, en aquest tornant al grup 3, del reste d'equips catalans. Del Badalona Futur segueix en caiguda lliure, malgrat classificar-se per la final de la Copa Catalunya dimecres passat. 5-0 van perdre els badalonins al camp del Penya Deportiva, que és segon, una derrota que els deixa tercers per la cua. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. Contundent i dura derrota del Club de Futbol Badalona Futur per 5-0 al camp de la Penya Deportiva d'Eivissa. L'equip badaloní va tornar a evidenciar problemes defensius molt importants i definició nul·la a l'hora d'atacar. I és que el conjunt que dirigeix l'exescapulat Manolo González va ser una autèntica picunadora que va passar per sobre de l'equip badaloní. I al descans es va arribar amb un correctiu en contra molt important. Els balears guanyaven per 3-0 amb una gran eficàcia que ara portaria combinada amb errors defensius molt greus del Badalona. De les 5 arribades locals en el primer temps, 3 van acabar amb gol, mentre que el Badalona només va xutar un cop entre els 3 pals. En el segon període, els locals es van dedicar a administrar la renda favorable, però encara van tenir temps per fer més mal al rival, i en el darrer quart d'hora van aconseguir 2 dianes més per completar la maneta. Amb aquesta desfeta, cal pensar que el Badalona Futur ha tocat fons i ja suma 8 jornades sense guanyar. El tècnic Oriol Alsina ho valorava així.
El partit, a diferència d'altres partits que hem perdut, el rival ha sigut superior a nosaltres, no? És el típic partit que a l'equip que està dalt li surt tot i a l'equip que està baix no li surt res. Hem tingut una efectivitat molt gran. De fet, a la primera part, segurament les 3 vegades que han arribat, en algunes d'elles, per exemple, la primera, un remat de fora l'àrea, no? que imparable pel porter, i els hi han entrat doncs, les tres ocasions de gol que han tingut.
Amb aquesta derrota, el Badalona Futur segueix en zona de descens directe i a la propera jornada rebrà el Formentera a l'estadi municipal.
Gràcies, Ramon. I també va sortir golejat el Prat, en aquest cas del camp del València, Mestalla, on va perdre 4-0. El conjunt potablanc ara té 3 punts de marge sobre el descens. I sí que són en descens, a banda del Badalona Futur, l'Olot, que és penúltim amb 8 punts, després de tornar a perdre ahir 1-2 contra el Deportiu Aragón, el Saragossa B, i el Lleida Esportiu, que ja acumula 6 partits consecutius sense guanyar i 3 derrotes consecutives. L'última, ahir, per 0-1 contra l'Alzira. Parlem ara de bàsquet. El Joventut de Badalona es va endur finalment l'intens derbi que es va viure ahir a l'Olímpic després de remuntar 13 punts en contra un Barça que no va saber tancar el partit. 82-79 amb un final boig que va acabar amb la segona derrota del Barça a la Lliga Endesa i la segona consecutiva, comptant també la de dijous a la pista de l'Efes a l'Eurolliga masculina. Escoltem el tècnic blaugrana Saras Jasikevičius.
Algunos tiros, algunos sí que hemos encontrado, no hemos conseguido meterlas. Y bueno, al final, en lugar de matar el partido se puso de cualquiera y al final lo cayó en lado de ellos.
Per part de la penya van ser claus per guanyar dos exloranes, Pau Ribas i Ante Tomic, que van acabar amb 16 punts cadascun. El tècnic Carles Duran va destacar el paper de l'afició, que va omplir l'Olímpic amb més de 10.000 persones.
No és que ja no ens ajudin, que ens ajuden moltíssim. El jugador també juga no, amb una altra energia. Jugar amb 10.000 espectadors ens encantaria sempre. Jo sempre ho he dit, jugar aquí davant d'aquesta gent és difícil, però és que l'equip es multiplica.
El Joventut iguala el balanç a l'ACB amb 4 victòries i 4 derrotes, el Barça suma 6 victòries i 2 derrotes i el Girona i el Manresa continuen a la part baixa. Tot i això, injecció de moral ahir i victòria balsàmica d'un Baxi Manresa que només havia guanyat un partit fins ara a l'ACB i ahir en plena reconstrucció i amb alguns noms nous va superar tot un Baskonia d'Eurolliga, 93-80 en un congost ple. En un dels més destacats, si no el que més, va ser l'italoamericà Frankie Ferrari, que ha redebutat amb el conjunt manresà. La crònica des de Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa va sorprendre el Baskonia en un partit que va tenir nom propi. El base, Frankie Ferrari, el jugador, debutava com a nou fitxatge dels manresans en la seva tercera etapa al club del Bages. Ferrari va anotar 23 punts i va valorar 28 crèdits de valoració per impulsar un equip que fins aquest diumenge ocupava la cua de la classificació a la Lliga Endesa. Un inici fulgurant del conjunt vitorià amb un parcial de 2-12 que va provocar el temps mort de Pedro Martínez. El Baxi va reaccionar de manera espectacular, ja que el parcial va ser de 23-12 per tancar el quart. Una reacció que va coincidir precisament amb els canvis de Pedro Martínez i l'entrada de jugadors de la banqueta. Per exemple, l'aler Adam Baczynski, que va anotar 8 punts i va ser dels més destacats. El segon quart va transcórrer amb moltes interrupcions i en aquest context el conjunt local va treure partit. Tot i així, el Baskonia es mantenia sempre a prop en el marcador i no baixava de la renda dels 5 punts. En la primera meitat ja va tornar a la pista Guillem Jou, després de més d'un any lesionat per un trencament del tendó d'Aquiles. El tercer quart, el Baxi Manresa es va carregar, els bases del Baxi Manresa es van carregar l'equip a l'esquena. Primer va ser Jerry Harding amb 7 punts pràcticament seguits i després va agafar el relleu Frankie Ferrari, que va mostrar un nivell molt alt durant tot el partit. El conjunt vitorià va entrar a l'últim quart amb la missió clara d'atacar la zona del conjunt manresà. L'equip de Joan Peñarroya trobava punts fàcils i tirs lliures per mantenir-se en partit, però aleshores, novament el base Frankie Ferrari va revolucionar el partit amb 5 punts seguits per obrir forat i encomanar al seu equip una energia que va portar a l'equip de Pedro Martínez a guanyar el seu segon partit en aquest inici de temporada. El tècnic del Baxi Manresa parlava del que més li havia agradat d'aquest partit.
Tot, la mentalitat, l'ambient que hem viscut amb la nostra gent, que ens han ajudat molt, bueno, recuperar-nos d'un inici molt dolent, d'un 2-12, i recuperar-nos bé, i després, pues, bueno, actuacions molt lluïdes, no?, del Ferrari, de l'Adam Kwasniewski, del... en defensa del Musa.
Segona victòria per l'equip a la temporada, que surt de l'última posició de la taula, però segueix en descens. Ara mateix ocupa la penúltima posició de la Lliga Endesa.
I abans d'acabar en waterpolo, la Champions femenina, el centre de natació Mataró i el Club Esportiu Mediterrani s'han classificat per a la segona fase de la màxima competició continental. El sorteig, que serà avui, no hi serà el Club Natació Terrassa, que va acabar quart del seu grup, que jugava a Grècia i disputarà, per tant, l'Eurocup. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa s'acomiada de la Champions després de perdre davant el Glifada per 13-8 i acumular dues derrotes consecutives al tram final de la primera fase. I és que les agarenques havien fet molt bona primera part, aconseguint una victòria i un empat en les dues primeres jornades, però aquestes derrotes doncs han deixat a les agarenques fora de competició. Ara toca pensar en l'Eurocup i també en la competició de Lliga. Xavi Pérez és entrenador del Club Natació Terrassa.
No hem estat encertades en atac al principi, hem creat moltes ocasions, però entre la seva portera i els nostres mals llançaments i els pals no hem pogut marcar tots els gols que volíem. Crec que això ens ha fet baixar la concentració, hem baixat un punt la intensitat i a més elles, que han estat molt encertades a l'atac, ens han guanyat bé. A seguir construint l'equip en els següents dies, a mirar que podem millorar, que hi ha moltes coses a treballar aquestes setmanes, i ara ja centrar-nos amb la Lliga, que fins al gener no tornarem a competir a Europa.
Doncs ara pensar en la Lliga, i al mes de gener tornarà la competició europea. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
No més por, no més violència, no més víctimes, només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
La relació artística entre Johannes Brahms i Clara i Robert Schumann és fonamental per entendre el romanticisme musical alemany.
El 30 de novembre a l'Auditori, les seves obres protagonitzaran el concert de cambra amb el trio Da Vinci i la violista Sara Ferrandez.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Avui, la Sheila Cabalar ens recita un poema bonic i divertit escrit pel poeta Salvador Comelles, un d'aquells poemes que ens alegra el dia. El sentim?
Hola, embaladits! Em dic Sheila i vaig a quart de primària de l'escola Camp Juliu. El poema que avui us llegiré es diu O no. He escollit aquest poema perquè em sembla un poema bonic i divertit. Oh no, m'he tacat, una gamba m'ha tacat. Oh no, toca col, de la meva qui vol. Oh no, m'he cremat, no feia fum i no m'han avisat. Oh no, s'ha trencat, aquesta copa no ha vigilat. Oh no, no té sa, si li poso ara no quedarà igual. Oh no, s'ha rebentat el rovell de l'ou ferrat. Salvador Comelles.
Oh no, s'ha acabat. Moltíssimes gràcies, Sheila. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns, 21 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 21 de novembre ja ha començat el Mundial Masculí de Futbol de Qatar amb un pobre debut de l'anfitriona i dirigida pel català Félix Sánchez, que va perdre 0-2 contra Ecuador. Avui hi ha tres partits més, Anglaterra-Iran a les dues d'aquí uns minuts, Països Baixos-Senegal i Estats Units-Gales aquesta tarda. La selecció espanyola amb sis catalans, per cert, debuta dimecres contra Costa Rica. Avui parlarem de futbol, però no només d'aquest Mundial. Repassarem també la jornada per als equips catalans de primera divisió femenina, també a la primera federació femenina i a la primera, segona i tercera federació masculines, i també parlarem de bàsquet. Final èpic del derbi ahir, que finalment es va endur la penya després de remuntar 13 punts contra el Barça, i gran victòria també de la Manresa contra el Baskonia ahir al Nou Congost. Futbol, bàsquet, però també waterpolo, hoquei, patins i molt més, tot això a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què eren més pendents a l'esport de casa nostra. Amb el Sergi Cusell. Sergi, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, debut decebedor ahir al Mundial de l'anfitriona Qatar, entrenada pel català Félix Sánchez Bas.
Qatar va perdre 0-2 contra Ecuador en el partit inaugural del Mundial, que va arrencar ahir. Avui ha jugat tres partits més, a les dues Anglaterra-Iran, a les 5 Senegal-Països Baixos, amb dos jugadors del Barça, Memphis Depay i Frenkie de Jong, i a les 8 del vespre, Estats Units-Gales.
La selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça i 6 catalans debuta dimecres contra Costa Rica. També en futbol, el Barça goleja el CUE de la Lliga F en el retorn de Bruno Vilamala als terrenys de joc.
L'equip de Jonathan Giraldes va guanyar 8-0 a l'Alavés i continua el líder invicte de la Lliga amb 9 victòries en 9 partits. Bruno Vilamala va tornar a jugar uns minuts després de rebre l'alta mèdica de la dura lesió que va patir el genoll, que l'ha partit dels terrenys del joc més d'un any.
El Levant de les Planes, en canvi, va plantar cara, però va acabar perdent contra el segon.
Les de Sant Joan d'Espí es van avançar al marcador contra l'Atlètic de Madrid, però el conjunt matalassé, que és segon a la classificació, va acabar remuntant per imposar-se 1-2. És la quarta derrota consecutiva del Levant de les Planes, que encara té 5 punts de marge sobre les posicions de descens.
A la primera federació femenina, una categoria per sota, volíem dir, victòria ahir de l'AM Lleida.
Les lleidatanes van superar 2-0 al Coel, l'Atlètic Club de Bilbao B, però encara continuen en zones de descens. Dissabte el Barça B va guanyar el Deportiu a Banca i l'Espanyol va empatar a 1 contra el líder, l'Eibar.
A la primera federació masculina, empat a 3 ahir del Centre Esport Sabadell en un partit boig a Los Pajaritos.
El conjunt arlequinat va remuntar un 2-0 contra el Numància, que es va situar per sobre el marcador, però finalment va signar les taules per sumar un punt que se li va permetre sortir de la zona de descens. Dissabte va guanyar el Nàstic, que entra a la zona de play-off, i el Barça Atlètic va perdre el Cornellà.
A la segona federació, l'Espanyol B se situa el líder del grup 3.
El filial blanc i blau va superar per la mínima 0-1 a l'Ebre. Segon és la Penya Deportiva, que va golejar 5-0 un Badalona Futur que no aixeca cap. I tercer, amb els mateixos punts, és el Manresa, que va tornar a guanyar a casa 2-0 a l'Eivissa i les Pitiuses. També va guanyar el Terrassa 3-1 a l'Hèrcules. En canvi, el Prat també va sortir golejat del camp del València-Mestalla per 4-0. L'Olot va perdre 1-2 contra el Deportiu Aragón i el Lleida Esportiu també va perdre per la mínima 0-1 al Camp d'Esports contra l'Alzira i cau a les places de descens.
I baixem encara una categoria més. A la tercera federació, el grup 5, el Sant Andreu, retalla distàncies amb el líder, l'Europa.
L'equip de la Vila de Gràcia, després d'un inici espectacular, ja fa 3 jornades que no guanya. Ahir va empatar sense gols al Camp del Badalona, el que va aprofitar el Sant Andreu per situar-se a 2 punts, després de guanyar 2-1 a la Muntanyesa, que és tercer. Escapulats i quadribarrats s'enfronten diumenge vinent al Nou Sardenya amb el lideratge en joc. Completen les posicions de play-off. Sant Cristóbal i Peralada, i a la part baixa, Vilassar, Badalona i Sants tanquen la classificació.
En bàsquet, la penya s'endú el derbi contra el Barça.
Els badalonins van retallar 13 punts en contra contra el Barça, que no va saber matar el partit, i empesos per l'afició, van acabar guanyant en un final boig per 82-79. Quarta victòria per a la penya i segona derrota per al Barça a la Lliga CB.
I victòria balsàmica també en aquesta Lliga CB del Baxi Manresa, el Nou Congost contra el Baskonia.
Els manresans conduïts per un gran Frenkie Ferrari, que redebutava amb el Manresa després del seu retorn, van superar un rival d'Eurolliga per 93-80, sumant la segona victòria de la temporada. Dissabte, el bàsquet Girona va perdre a la pròrroga contra el Gran Canària.
I un apunt més de bàsquet, Crystal Bradford no renova amb l'Esparra Uni Girona.
El club gironí ha fet oficial aquest matí el comiat de la jugadora nord-americana, que no comptava en els esquemes de Bernat Canut, com ha quedat constatat en els últims partits. La nord-americana, que va ser el número 7 del draft del 2015 i que va jugar a la Women NBA, va signar un contracte temporal condicionat al seu estat físic a principis d'octubre.
En waterpolo, Mataró i Mediterrani seguiran a la Champions femenina i el Terrassa, en canvi, se'n va a l'Eurocup.
Les mataronines van arrodonir ahir una fase preliminar pràcticament perfecta, en ple de victòries amb una golejada per 21-4 contra el Nice, i s'han classificat per a la segona fase com a primeres de grup. També passa de ronda el Club Esportiu Mediterrani després de guanyar ahir en el darrer partit del plebiscito per un ajustat 12-10. En aquest cas, les barcelonines, que eren anfitriones del seu grup, han estat segones. S'ha quedat pel camí el Club Natació Terrassa, que jugava a Grècia, i després de quedar quart al seu grup, hauran de disputar la segona competició europea, l'Eurocup.
Avui serà el sorteig d'aquesta segona ronda de la Champions, amb Mataró i Mediterrani, com dèiem, i també amb el Club Natació Sabadell, que entra a la competició com a cap de sèrie. En hoquei patins, el Sant Cugat trenca la imbatibilitat del Calafell a l'hoquei lliga masculina.
Els Sant Cugatencs van superar per 4-2 el conjunt penedesenc en el retorn de l'hoquei lliga després del Mundial d'Argentina. També van guanyar l'Igualada 3-5 contra l'Arenys de Munt, el Voltregà 5-0 al Vilafranca, el Noia 6-5 a l'Alcoi i el Caldes 2-4 al Girona, en un partit que es va retransmetre ahir a la xarxa.
Demà juga el Reus-Lleida i el dijous el partidàs Liceo-Barça, el vigent campió, el Liceo contra l'actual líder, el Barça. I a l'hoquei lliga femenina els dos líders no van fallar.
El Palau va superar 4-2 al Cerdanyola i el Vilassana 3-1 a les Roces. El Telecable Gijón, que és tercer, va golejar el Sant Cugat 6-1 i el Manlleu es va endur al derbi usonenc contra el Voltregà per 2-3. Altres resultats de la jornada: Igualada 3, Liceo 2, Mataró 4, Vigas i Riells 2 i Fraga 1, Alpicat 0.
I un últim apunt de rugbi: la Unió Esportiva Sant Boiana va guanyar el líder.
En un partit disputat al Valdiri a Leu, que va retransmetre xarxa per la plataforma Xala, la Sant Boiana es va desfer per 28-21 del Quesos Entre Pinares de Valladolid, el líder de la divisió d'honor masculina, i suma la quarta victòria en 5 partits, trencant la condició d'invicta del seu rival, que ara només té 2 punts més que els catalans, que són segons. El Barça, per la seva banda, va pallissar 64-12 al Guernica, aconseguint la tercera victòria en 4 partits jugats. Ladies and gentlemen.
Dilluns 21 de novembre comencem parlant de bàsquet. El Joventut de Badalona es va endur finalment l'intens derbi ahir, que es va viure a l'Olímpic després de remuntar 13 punts contra un Barça que no va saber tancar el partit. 82-79, amb un final boig que va poder decantar-se per les dues bandes i que, com dèiem, finalment es van endur els verd i negres. La crònica des de Ràdio Ciutat de Badalona, ja ho direm. Xavi Ballesteros.
El Joventut va superar ahir el Barça després d'una gran remuntada de 13 punts de diferència i va guanyar per 82-79. Els verd i negres van fer un partit molt seriós i tot i que els Blaugrana van portar la iniciativa en el marcador, el Joventut va ser capaç de capgirar el resultat amb Tomic i Ribas com a grans referents. En el Barça, millor va tornar a ser l'expenya Nicola Provítola amb 19 punts. El Palau Olímpic va tenir una entrada de 10.132 espectadors, que va ser decisiva per poder sumar el triomf. Andrés Feliz va recuperar les sensacions que no havia tingut fins ara i agraïa el suport de l'afició.
Siempre que viene otra gente a apoyarnos, siempre nos das un plus y lo necesitamos durante toda la temporada. Como tú has dicho, no hemos empezado de la manera que queríamos, pero poco a poco iremos cogiendo ritmo para seguir y llegar al objetivo que era mejorar desde el año pasado.
El darrer segon va debutar a la CB el jove del planter Jordi Rodríguez. Sense temps per descansar, la penya marxa demà cap a Alemanya per jugar a la pista de Ràdio Farmunt. El botxí del Joventut la temporada passada als vuitens de final de l'Eurocup.
Gràcies, Xavi. En parlarem. El Joventut iguala encara la Lliga al balanç a la CB amb 4 victòries i 4 derrotes. El Barça suma la segona derrota a la Lliga Endesa i la segona consecutiva, comptant també la de dijous passat a la pista de l'Efes en Euroliga. Escoltem el tenc blaugrana Saruna Jasikevičius.
Algunos tiros, algunos sí que hemos encontrado, no hemos conseguido meterlas. Y bueno, al final, en lugar de matar partido, el partido se puso de cualquiera y al final lo cayó en lado de ellos.
Els blaugranes que continuen a la part alta amb 6 victòries i 2 derrotes i Girona i Manresa continuen a la part baixa. Tot i això, injecció de moral ahir i victòria balsàmica d'un Baxi Manresa que només havia guanyat un partit a la CB. I ahir, en plena reconstrucció i amb alguns noms nous, va superar tot un Baskonia d'Eurolliga per 93 a 80 en un congost ple. I un dels més destacats, si no el que més, va ser l'italoamericà Frankie Ferrari, que redebutava amb el conjunt Manresa. Escoltem el tècnic Pedro Martínez.
Tot la mentalitat, l'ambient que hem viscut, amb la nostra gent, que ens han ajudat molt, bueno, recuperar-nos d'un inici molt dolent, d'un 2-12, i recuperar-nos bé, i després, pues, bueno, actuacions molt lluïdes, no?, del Ferrari, de l'Adam Wacinski, en defensa del Musa...
Demà el Baxi Manresa torna a jugar, en aquest cas a cita europea, partit de la Basketball Champions League, competició en què ha guanyat tots els partits que ha disputat fins ara, 3-3. Demà rebrà el nou congost al Benfica portuguès. A la Lliga Femenina, per cert, va guanyar l'Esperon i Girona, divendres contra Estudiantes, el Barça Sant Feliu també, dissabte a Galícia, a la pista de l'Encino, i el Cadí la Seu va caure amb un triple clarament fora de temps del Guernica, que evidencia la manca d'instruments audiovisuals per als àrbitres per garantir uns mínims. A la Lliga Leport, resultat també d'ahir, el Força Lleida continua a la part alta després de tornar a guanyar a l'Alacant per 82 a 75. Parlem ara de futbol. Ja ha començat el Mundial amb un Qatar 0, Ecuador 2, partit inaugural ahir amb presència catalana, la de la seleccionador de l'anfitriona Qatar, Félix Sánchez, que va veure un punt de salvador, futbolísticament parlant. Ahir a l'enjoc, cap de setmana, en parlàvem amb un altre català que entrena a Qatar. En aquest cas, el tècnic assistent de l'Al Rayyan, Carles Martorell. L'escoltem.
Competirà, i competirà bé. I és molt difícil, però ho van fer a la Copa Asiàtica i Félix, que és el seleccionador, que evidentment és català, Félix Sánchez Bas, no? L'està fent i ha fet un treball de bojos i els està fent competir d'una manera impensable. Són els actuals campions d'Àsia, que ningú s'ho pensava ni imaginava, i jo espero que també faci un gran Mundial. Puntuar i competir seria, per mi, un gran Mundial, evidentment.
Avui es juguen un Anglaterra-Iran a les 2, d'aquí uns minuts, un Senegal-Països Baixos amb jugadors blaugranes, Memphis Depay, que està tocat, veurem si juga, i Frenkie de Jong, i un Estats Units-Gales, la selecció espanyola amb 6 catalans i 8 jugadors del Barça, debuta dimecres contra Costa Rica. Pel que fa a les competències de clubs, ahir el Barça, que és el líder intractable de la Lliga F, va guanyar 8-0 al Cuel a l'Aves, en un partit que serà recordat també pel retorn de Bruna Vilamà als terrenys de joc, més d'un any després de lesionar-se. Així s'expressava la jugadora després del partit.
He gaudit moltíssim. M'he cansat molt, també, no recordava, però he gaudit molt. He pogut celebrar 2 gols, estic immensament feliç. He estat tot el partit bastant nerviosa, els primers minuts no em passaven. Quan he sortit d'escalfar i he sentit tota l'afició animant-me i després quan he saltat al camp, un escalf per part del públic, pel públic increïble. No sé, és que no tot ho puc explicar en paraules. Estic superemocionada d'haver pogut tornar, d'haver-ho pogut fer aquí al Johan i res, estic molt contenta.
9 de 9 per al Barça, 27 punts, 7 més que el segon, que és l'Atlètic de Madrid, que ahir va guanyar 1-2 a l'altre català de la categoria, Levante Les Planes, que va encadenar ja 7 partits sense guanyar, però encara tenen, això sí, 5 punts de marge sobre el descens. Baixant una categoria, la primera federació femenina, victòria 2-0 ahir de la M Lleida contra el CUE, l'Atlètic de Bilbao B, les lleidatanes es troben en 12a posició, el primer equip que baixaria a segona federació, el Barça B és quart i l'Espanyol 8è en aquesta primera federació femenina. I a la primera federació masculina, el Sabadell va empatar ahir a 3 al camp del Numància, després de remuntar un 2-0 en contra i posar-se per davant. El conjunt de Sòria finalment va igualar el marcador. Amb el punt, el conjunt arraquinat surt de la zona de descens, el Nàstic tanca les posicions de play-off descens, després de guanyar dissabte el líder, el Castelló, el Barça Atlètic també va guanyar i és 8è, i el Cornellà, en canvi, va perdre 2-0 contra el segon, l'Eldense, i es troba a mitja taula. Baixem una categoria a la segona federació, l'Espanyol B és el nou líder del grup 3, després de guanyar ahir 0-1 al camp de l'Ebre. Tercer, amb només un punt menys, és el Centre d'Esports Manresa, que va tornar a guanyar 2-0 a l'Eivissa Illes Pitiuses a casa. Cinquena victòria consecutiva dels manresans a casa, on encara no han perdut aquesta temporada. Ràdio Sallent, Pol Rodríguez.
El centre d'esports Manresa segueix intractable a l'estadi del Congost, on encara no ha perdut cap partit aquesta temporada després de 11 duels de la segona federació. Ahir va aconseguir la sisena victòria contra l'Eivissa Illes Pitiuses en un partit que es va posar de cara molt ràpid amb un gol de Pau d'Arbre al minut 4. Els blanquivermells van superar fins a 3 fets negatius. Primer, l'expulsió del tècnic Ferran Costa per doble groga, per protestar, així com la doble amonestació del jugador Àlex Sánchez, que també va acabar en expulsió. A més, l'autor del primer gol, Pau d'Arbre, va marxar lesionat a la segona part. Amb tot, però, Ferran Costa feia aquesta mirada del partit.
Crec que l'entrada de partit ha estat molt bona. He vist un equip imponent que volia decidir què passava en el partit. Des de la pressió doncs, crec que anul·làvem el seu joc d'atac, que els obligàvem a jugar directes, i crec que aquí en els duels directes hem estat bé en les segones jugades. La segona, que ells han reaccionat i ens han sotmès una miqueta sense generar-nos excessives situacions de gol. La gent que ha entrat crec que ha estat molt bé, està molt sencer, molt concentrat, gestionant molt bé el partit.
Javi López va fer el segon gol a les acaballes del partit, rematant de volea una centrada de Joel Priego que suposava la rúbrica definitiva. El proper cap de setmana visiten el camp del Mallorca B, actual 15è classificat de 18 equips d'aquesta segona federació grup 3.
Gràcies, Pol. I encara pel que fa a les bones notícies pels catalans en aquesta segona federació, en aquest grup 3, victòria, bona victòria ahir del Terrassa, que després d'un mal inici ara fa 6 partits que no perd i s'ha situat setè a la classificació. Ahir 3-1 després de remuntar el gol inicial de l'Hèrcules. Victòries, per tant, d'Espanyol B, Manresa i Terrassa, i també del Cerdanyola, del grup 5, un Cerdanyola que s'apropa ja a les posicions de salvació després de guanyar en aquest grup 5. I derrotes, en canvi, de la resta d'equips catalans. El Badalona Futur segueix en caiguda lliure, malgrat classificar-se dimecres per la final de la Copa Catalunya. 5-0 van perdre els badalonins al camp del Penya Deportiva, que és segon, una derrota que els deixa tercers per la cua. I també va sortir golejat el Prat, en aquest cas del camp del València Mestalla, on va perdre 4-0. El conjunt Potolava encara té 3 punts de marge sobre el descens. I sí que són en descens, a banda del Badalona Futur, l'Olot, que és penúltim amb 8 punts, després de tornar a perdre ahir 1-2 contra el Deportiu Aragón, el Saragossa B, encara no ha guanyat l'Olot amb Jonathan Risueño a la banqueta, i el Lleida Esportiu, que ja acumula 6 partits consecutius sense guanyar i 3 derrotes consecutives. L'última ahir 0-1 contra l'Alzira. 1-1 Lleida Ràdio, Jordi Claret.
En caiguda lliure es troba l'equip de la capital del Segrià des del 9 d'octubre amb l'empat a casa davant del Manresa. Des de llavors i 6 partits després, el Lleida Esportiu no suma una victòria al seu compte particular i només ha aconseguit 3 punts dels últims 18 disputats. L'última derrota es va viure aquest diumenge al Camp d'Esports i davant d'un Alzira que arribava a la capital del Segrià immersa en les posicions vermelles de la classificació i que van plantejar un partit més que seriós a l'equip lleidatà. Amb 6 canvis respecte a l'11 davant l'Alavés en Copa del Rei, d'ara fa una setmana, el Lleida Esportiu no va saber llegir què li demanava el partit i es va veure per darrere en el marcador al minut 22 de la primera meitat, després d'un gran gol de Marenyà des de fora de l'àrea. A partir d'aquí, els de Pere Martí van anar a remolc i, tot i comptar amb un parell de pals i certes aproximacions de perill a la porteria rival, en cap moment li van posar la por al cos a un Alzira que va superar tàcticament el Lleida Esportiu i es van dur 3 punts d'or direcció a Terres Valencianes i que enfonsa els lleidatans en les posicions de descens. Aquest diumenge, després de la derrota, l'entrenador Pere Martí deixava clar que s'havia sentit superat.
Sí que crec que és la primera vegada que ens sentim, o que jo em sent com a entrenador, superat, no? Jo crec que l'Alzira ha fet un partit molt complet, que ens ha superat a nivell tàctic, que no hem sabut ajustar. Hem intentat anar buscant recursos, no els hem trobat, i bueno, ja et dic, pot doldre una miqueta més per això, però bueno, les derrotes fan igual de mal totes.
Un Pere Martí a la corda fluixa, assenyalat, qüestionat, i que entendria qualsevol decisió que es pogués prendre als despatxos del Lleida Esportiu.
Com a professional ho té que saber diferenciar, no? És dir, està el tracte personal, el treball que tenim, però és evident que això és futbol, i com a professional tens que saber diferenciar les situacions, no? El tema personal i el tema professional, no? No crec que ni em doldria ni em sabria mal, al contrari, crec que forma part d'este deport i ho entendria perfectament.
Amb 11 jornades disputades i 33 punts jugats, el Lleida Esportiu se situa a la 14a posició amb 10 punts, a 1 de la posició de play-out i a 2 de la salvació. La propera cita, complicada, el Rico Pérez contra l'Hèrcules, el diumenge a les 12 del migdia.
Gràcies, Jordi. Finalment, baixem una categoria més. A la tercera federació, el Sant Andreu continua retallant distàncies amb el líder, l'Europa, que fa 3 partits que no guanya. Els de Gràcia van empatar 0-0 al camp del Badalona. En canvi, el conjunt quadribarrat va sumar la quarta victòria consecutiva, superant el tercer classificat, un altre equip barceloní, la Muntanyesa. De fet, Europa i Sant Andreu s'enfronten el cap de setmana que ve, per tant, amb el lideratge en joc. A 2 punts estan els quadribarrats dels escapulats. Completen les posicions capdavanteres el Sant Cristóbal i el Peralada. Els empordanesos van guanyar ahir 5-2 al Tona i el conjunt agarenc va empatar a 1 contra el Girona B. La crònica des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Empat amb regust de derrota pel Sant Cristóbal davant el Girona B. El conjunt agarenc va tenir oportunitats per aconseguir la victòria, però un gol en el temps afegit de Mohamed va privar els agarencs d'aconseguir aquesta victòria lluitada. El Sant Cristóbal es va avançar a la primera meitat amb un gol de Ricky Calamardo, però, com dèiem, no va aprofitar les seves oportunitats i ho va pagar car al temps afegit. Escoltem a Dani Andreu, entrenador del Sant Cristóbal.
Molt decebut i molt emprenyat, perquè amb el que hem patit, amb el que hem corregut, amb el que l'equip ha donat, avui el partit havia de ser nostre. I amb una acció a l'últim minut de la prolongació, amb una pilota parada, que nosaltres aquí som forts, sap molt de greu de perdre 2 punts. Però bueno, això té el futbol, que de vegades, espero que alguna vegada sigui al revés.
Doncs un Sant Cristóbal que, tot i aquesta ensopegada, entre cometes, continua a la zona alta de la classificació i no perd des de la primera jornada, davant el Peralada.
Gràcies, Miqui. Finalment, en aquest grup 5 de tercera federació, a la part baixa es troben Rapitenca, Vilassar i Badalona amb 10 punts i el Sants, que tanca la classificació amb 9. Parlem ara de waterpolo. Abans d'acabar la Champions femenina, el Centre de Natació Mataró i el Club Esportiu Mediterrani s'han classificat per a la segona fase de la màxima competició continental. Les matarolines, que ja tenien assegurada la primera posició del seu grup, van fer ahir el ple de victòries després de golejar 4-21 al Niça. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
L'Assolim Centre Natació Mataró aconsegueix com a primer de grup el passi a la segona fase de la Champions League. Les mataronines s'han literalment passejat a passos de Ferreira a Portugal, amb un balanç de 4 victòries, 92 gols a favor i només encaixant-ne 25. Tan sols el 14-11 en el partit inaugural contra el Buliacmeni grec va suposar-li problemes a l'equip de Dani Ballart. La resta, golejades contra el ZB-L 1886 dels Països Baixos, les locals del Passense i les franceses del Niça. El tècnic explica que l'equip ha fet una fase on ha anat de menys a més.
Uns dies on hem anat de menys a més, hem acabat molt bé. Cada dia, cada partit que passava a jugar millor que l'anterior. I res, quedar-se amb les bones sensacions que ens han donat aquests dies a passos de Ferreira.
Les mataronines estan pendents ara del sorteig de la segona ronda que s'ha de fer durant el dia d'avui i seran presents els 12 equips classificats de la primera ronda, més els 4 equips que han quedat exempts d'aquesta primera fase: Sabadell, Olympiacos, UPSE i Horizonte de Catània. A la segona fase només passaran els 2 primers equips de cada un dels 4 grups. La resta passaran a disputar la nova EuroCup, la competició que substitueix la Copa Lent i que ja comença amb els equips eliminats en aquesta primera ronda europea.
Gràcies, Josep Maria. Com dèiem, Mataró i Mediterrani sí que seran a la següent ronda de la Champions i no hi serà el Club Natació Terrassa, que va acabar quart del seu grup, que jugava a Grècia i disputarà, per tant, aquesta Eurocup. Per cert, en categoria masculina, Terrassa ja sap que s'enfrontarà al Ludwigsburg alemany en els quarts de final de la Challenger Cup, amb l'anada a Alemanya el 25 de gener i la tornada a la Co-Capital Vallesana una setmana després. I un últim punt en hoquei patins, el retorn de l'hoquei lliga després de l'aturada pel Mundial, el Sant Cugat va trencar la imbatibilitat ahir del Calafell, a l'hoquei lliga masculina. Cugat Media, Joan Garcia, bon dia.
Molt bon dia, Martí. Partit vibrant i ple d'emoció fins als instants finals entre el Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat i el Calafell. Els santcugatencs sempre han anat per davant el marcador i han reduït la qualitat visitant. El Calafell ha arribat al PAF 2 amb la condició d'invicte i com a segon classificat, però ben aviat ha vist com tots aquests privilegis es podrien perdre. El primer gol local ha arribat al minut 2, obra de Joan Farners, i 14 minuts més tard, Pol Galbas ha fet el 2-0. El Calafell ha reaccionat i de Silva Méndez ha reduït diferències amb el 2-1. Resultat final del primer primer temps. A la represa, oportunitats per a tots dos conjunts, però un penal transformat pel capità Pau Gilabert ha posat el 3-1. Els minuts han anat passant i el Calafell ha posat emoció al maig amb una diana de Sergio Miras a 3 minuts per al final. El gol de la tranquil·litat local ha arribat a falta de 25 segons per acabar el maig, obra de Carles Domènech. El tècnic Joan Carles Badillo destaca que la victòria serveix per refermar la bona feina que està fent l'equip aquesta temporada.
Bé, una victòria important perquè més que pel fet de que guanyis a l'equip que en aquell moment, que en aquest moment és el segon de la taula, és una victòria que reafirma la bona línia, crec jo, que portàvem abans del peron, no? I una mica el que esperem és això, no? Ser regulars amb aquest rendiment, però sí que dona aquesta tranquil·litat de que som competitius i de que tenim opció de poder guanyar molts partits.
Els de Joan Carles Badillo ocupant la desena plaça, 3 punts per sobre de la zona de descens. Els santcoatencs visiten aquesta jornada la pista de l'Igualada, 6è classificat.
Gràcies, Joan. També va guanyar l'Igualada precisament 3-5 contra l'Arenys de Munt, el Voltregà 5-0 al Vilafranca, el Noia 6-5 a l'Alcoi i el Caldes 2-4 al Girona, en el partit que va transmetre ahir la xarxa. Demà jugarà un Reus-Lleida i dijous el partit és entre el vigent campió, el Liceo, i l'actual líder, el Barça. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, que avui ha tocat els botons per última vegada aquí a l'enjoc, al control tècnic, li desitgem tota la sort del món, ens ho hem passat bé en el que li vingui, ha estat un plaer, les emissores de proximitat a la redacció i producció, i nosaltres tornem demà dimarts, a la mateixa hora a la vostra ràdio local, com sempre, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vicky Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-los. Tornem a omplir el rebost de qui més ho necessita.
El 25 i 26 de novembre torna el Gran Recapte. Tornem a omplir les caixes de solidaritat.
Dona aliments o fes un donatiu a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Propostes en xarxa.
La guerra a Ucraïna, la pandèmia, les crisis econòmiques, l'increment de la desigualtat o la destrucció del medi ambient. No patiu que la d'avui no és una proposta tan negativa com pot semblar d'entrada. Al contrari, és una invitació a reflexionar sobre totes aquestes realitats, actuals i quotidianes, a través de la fotografia. En altres paraules, una invitació a no quedar-nos indiferents. Entre el 18 de novembre i el 8 de gener del 2023, Tarragona torna a impulsar el Festival Internacional de Fotografia SCAN. La cita ens fa obrir els ulls davant de totes aquestes realitats, tant a nivell individual com col·lectiu. De fet, un dels objectius del festival és convertir-se en un espai plural i obert, on la imaginació i la reflexió crítica es donen la mà. Una finalitat que persegueix amb activitats de tot tipus, des de tallers fins a projeccions, passant per diàlegs o rutes fotogràfiques, i sobretot, exposicions. En podreu visitar diverses durant aquests mesos. Per exemple, la mostra Talent Latent, i podreu veure els projectes de nou artistes emergents. Entre ells, configuren l'exposició que du per nom Wartime. En català, període de guerra. Fins al 8 de gener, novena edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN de Tarragona. Podeu consultar-ne totes les activitats al web scan.cat. scan.cat.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Un 90% de la població de Catalunya entrarà demà en alerta per sequera. La mesura que ha d'aprovar el govern abastarà la conca del Ter Llobregat, la més important del país, i també l'àmbit d'Arnius Boadella. L'alerta no afecta l'aigua de boca, però sí que implicarà restriccions en l'ús de l'aigua a la indústria, als usos recreatius i l'agricultura. En aquest sentit, el coordinador d'Unió de Pagesos al Maresme, Josep Riera, lamenta que la comarca ja fa mesos que pateixen restriccions d'aigua.
Ja fa 6 mesos que els pous van baixant de nivell i que això ha comportat que aquests 6 mesos de sequera doncs ens hàgim hagut d'autoregular cadascú.
És dilluns 21 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Acord de mínims a la cimera del clima de l'ONU celebrada a Egipte. Sònia Kerr.
Després que gairebé fracassés la trobada, s'ha arribat a un compromís per evitar l'escalfament per sobre d'un grau i mig, però no va més enllà. L'investigador de la UB, Jordi Soler, lamenta des de la xarxa que no